Arrossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Bones a tothom, benvinguts a un nou episodi de Mossega la Poma, el 638. Avui tornem a un format més estàndard amb en Dani i el Ludo, que ara els posaré en pantalla, i per parlar, doncs mira, moltes coses d'intel·ligència artificial, que és el que acostumem a parlar habitualment. Gràcies als que ens heu fet arribar comentaris de que us ha agradat molt l'especial que vam fer la setmana passada sobre la situació actual als Estats Units, aprofitant que hi ha oients i amics de tota la vida, ja que hi viuen allà. I, recullo els comentaris que més o menys ho hem anat fent darrerament en els últims anys, de com a mínim tenir-los amb nosaltres un cop l'any, per anar copsant com estan. Molt bé, doncs Marc, bones, què tal?
Escolta, oh, m'has posat abans que en Dani, hòstia.
Sí, avui sí.
Quin luxe.
Escolta, Dani, dues coses. Li hem de donar en surts que se li va posar el cor a 170, recient aixecat del llit, ara ho explicarà. I que va fer servir, servir unes senyoretes molt maques. Ara ho explicarà.
Això és molt estrany.
Això és molt interessant.
Dues coses. Els expats, una vegada a l'any jo crec que és poc.
Sí, jo crec que més amb el senyor Taronja aquest. Que...
Vale, aquí amb les diversions aquestes assegurades que tenim, jo crec que és poc i a més, perquè encara que vinguin Sinner, jo què sé, a parlar de la gira mundial de Rush té gira mundial, han contractat amb una senyora que toca la bateria i la toca de collons. O sigui que estic molt content que Rush, d'allò, podem fer un especial Rush Marillion amb en Sinner i amb altres amics del pro. O sigui que això està molt bé. L'altra cosa és, m'agrada molt el teu banc de treball aquí darrere, O sigui... És molt, molt maco. O sigui, és algo...
Bueno, no es veu... La veritat és que...
Tens una ràdio de galena aquí darrere. Tens dues ràdios així que sembla que són del besavi.
I aquella calaixera hi ha soldadors, realment és un banc de treball.
Si no fos per aquella webcam que tens, diria que estem a 1995 o alguna cosa així, o sigui, no... I perquè hi ha el walkie, o sigui...
Si vols veure un estudi totalment diferent del meu, que és molt retro, ara veurem un supermodern, és el del Dani. Hola, Dani.
Hola, què tal?
M'has preparat, ho has preparat, mala gent, que ho tenies aquí.
Estic amb la... Que és una taula d'aquestes de Rode superguais d'efectes.
És la Rodecaster Pro.
La Rodecaster Pro, hombre, aquí...
Bueno, però a més és que...
Saps que a la Pelu en tenen una, de Rodecaster Pro?
Sí, és que m'encanta perquè és negra, té botons i els botons estan retroil·luminats en diferents colors. I... Encara que no la faci servir per res, encara que només sigui...
Mola. O sigui, una tauleta negra amb colors retroil·luminats, així amb color pastel. Hombre, tio, sí.
A veure, deixeu-me posar falques, va, que porto uns dies que no poso i vaig a fer una. A veure,
vinga.
Ara tornem de seguida, però abans de res, gràcies als que esteu a YouTube seguint-nos, especialment en Sergi... Casa Miquela. Hola, Sergi, gràcies per estar aquí. Tothom que ens estigueu seguint, deixeu comentaris i els anirem passant per aquí davant. Vaig per la falca i ara tornem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, nois. Per on comencem? Mira, abans de parlar d'IA, Marc, que avui tirarem molt del fil,
Fem.
Heu llegit aquesta notícia de que Qualcomm ha comprat Arduino?
Bueno, està bé. És una empresa que fa... És una empresa
però
que fa xips
aquesta mitificació que els informàtics acostumem a tenir... Per un moment. No sé per què això no va més. Bueno, aquesta mitificació exagerada que els informàtics tenim amb l'open source i amb l'open hardware i aquestes coses, ara se'ns va una mica en orris.
Bueno, però era una cosa, o sigui, el que ha fet és el senyor Arduino doncs, agafat i segons s'ha venut els dissenys i la marca registrada i les coses que tinguis allà dintre, però a veure, l'open hardware és una miqueta, són els pares, eh? O sigui, tu no tens capacitat.
Amb radioafició, l'open hardware és molt important i ha sigut una de les més importants fonts d'innovació amb maquinari de ràdio.
D'acord. Estic d'acord amb tu. O sigui, amb electrònica sí. I amb altres coses, l'open hardware és molt interessant. Per exemple, hi ha una colla, no sé on estan, els vaig veure l'altre dia un vídeo que deia que hi ha hagut uns tios que han agafat i han desenvolupat com 35 màquines que bàsicament són necessàries per reiniciar, fer un reboot de la civilització. I bàsicament han fet els planos i per cert tractors, apisonadores, màquines de tren, màquines de vapor, generadors elèctrics. Totes aquestes màquines, diguéssim, que donem per sentat, doncs, estan en open hardware, dissenyades i fins i tot expliquen com fer-ho i màquines de construcció. Això està molt bé. ¿Vale? Digui, que tu no necessitis a John Deere per fer servir un tractor que tu et puguis agafar i en un...
Hòstia, Marc, perdona que t'interrompeixi. Vaig estar veient un vídeo, una entrevista, o sigui, no específicament, o sigui, d'una entrevista que li feien a un pagès de l'interior dels Estats Units, perquè heu de ser conscients que els pagesos dels Estats Units estan superemprenyats amb Trump, ¿vale? Sobretot la gent que fa soja i altres històries, perquè ara no li poden vendre la soja a ningú perquè ningú els hi compra i estan tots arruïnats. ¿Vale? I no sé qui, li feia una entrevista i el tio estava llaurant el John Deere. ¿Vale? I van, clar, i tenia una càmera i una connexió wifi, ¿vale? en el John Deere. I es veia tot el que l'envoltava i, tio, entre iPads, botoneres, comunicació per satèl·lit. Hòstia, allò, tio, ja no és un tractor.
No és un tractor, és com un avió.
Era un avió, tio.
Tomàs, tu ets reticent, però tu hauries de veure la sèrie documental estracanada La granja de Clarkson Farm, això. No. De veritat...
És massa estracanada, necessito més...
No, però és realment una delícia. Ha sigut... els senyors anells i la gent i els boys i la gent mira més La granja de Clarkson. O sigui, té més visions que els boys o el d'allò. I quan veus els tractors que té, quan es compra els seus Lamborghinis de segona mà, tractors Lamborghini...
Però això aquí no ha arribat a la comarca dels Hobbits, on estic jo, perquè vaig estar l'altre dia...
Jo aquí a la comarca dels Hobbits he vist...
Jo tinc amics que tenen tractors que no fa molt, que fa poc temps, 3-4 anys que se l'han comprat, ¿vale? Que val a dir una cosa, jo no era conscient, però un tractor val com una casa, o sigui, són molts diners, eh? Molts diners. És una inversió brutal. Bueno, doncs jo he estat en tractors d'aquesta gent i són com de tota la vida. Sí que és veritat que el seient és una mica més còmode i no sé què, que li pots posar una peça, que pots anar tallant troncs, saps? Com si fossin una... Però el tractor en si no ha canviat. En canvi, això que vaig veure jo de John Deere...
No, perquè pensa
que...
La
cabina
també...
Hi
ha diferents talles de camions, hi ha diferents talles de tractors, i recorda que aquí a casa meva som aficionats als tractors, i clar, a veure, tu pensa que aquests tios que estan allà als Estats Units...
Teniu una herència vikinga.
Tenim una herència vikinga nòrdica. O sigui,
més que la del Dani, ja t'ho dic jo.
El Dani,
teniu herència vikinga.
I nosaltres som descendents dels que vam envair Northúmbria i ho tenim a la sang.
I espera't, que no et donis la volta i la camiseta posi Uppsala, perquè és que ho estic veient. O sigui,
ja està. Doncs amb el tema tractors, és dir, clar, aquesta gent que tenen aquests camps immensos, o sigui, porten uns tractors que són immensos i llavors aire condicionat a dintre i tot, o sigui, no és el petit aquest, el Massey Ferguson aquest sense que no té ni capota, que van descapotats, no, estem parlant de coses molt grosses. Però una cosa és l'open hardware, ¿vale? Però en el moment que tu dius sí, open hardware, però quan tu dius microchip, dic, escolta una cosa, a partir de cert nivell d'integració, tu no revisaràs el xip.
No, el xip no és...
Una placa Arduino, allà dic. ja no sé, que tinguis un microscopi de la senyorita Pepis, tu no vol, i et dediquis a revisar connexió per connexió el que t'han fotut allà dintre. Que precisament per això deien allò, doncs, que hi havia un
problema. No, però, a veure, no, ni el microxip, ni els transistors, ni els condensadors...
Ah, ni exacte! Amb l'igual, però
fet, de fet, hi ha molt open hardware amb plaques estàndards, amb plaques fetes estàndards.
Exacte, però llavors en aquest cas és dir... Tu dius open hardware, però quan estem parlant d'open hardware de computació, l'open hardware són els pares, tindràs unes especificacions i unes potetes, que més o menys ara el que està fotent tot allò, però entre el xip hi ha qualsevol cosa. Per això, als Estats Units han agafat i han prohibit els routers de Huawei, perquè, doncs, perquè porta un xip.
Són caixes negres.
És una caixa negra que és un país doncs, que té una sèrie, tens una relació amor-odi i els estàs donant les claus de tot a les comunicacions.
Aquí no. A Suècia està prohibits els routers Huawei? O
doncs
les...
ara que ho dius no
em sembla que Europa no. Em sembla que Europa no, però als Estats Units sí que van agafar i van dir que no pot haver infraestructures de telecomunicacions. A nivell, els routers d'infraestructura, routers 5G i aquest tipus de coses, no poden ser Huawei. I per això els té... A veure, que també hi ha els de Qualcomm que han dit aquí, puta mare, nosaltres, no? Que ens ho portem nosaltres. Però... Fins a quin punt una cosa perquè et diguin que és una Raspberry Pi no saps el que està funcionant allà dintre? No ho saps, tio, no ho saps. I tu crides unes instruccions i llences unes interrupcions i soldes unes potetes, però allò, l'aranya, no la veuràs per dintre. Amb
no,
la qual dius,
no només,
bueno...
No només el fabricant, inclús un treballador que estigui malament a dins de la companyia, que hagi, escolta, ara posa aquests xips a dins de la placa.
Te'n fotrà allà dintre una. Allà dintre una. No, i a més es pensem una cosa. Pensem que quan un microchip executa una cosa que se'n diu microcodi. És a dir, el propi chip té hi ha un microcodi, és a dir, hi ha un software que corre a nivell de chip. Hi ha un software que corre a nivell de chip. No és només el disseny del chip, sinó és el microcodi que està escrit, diguéssim, en les ROMs internes del chip i que per tant és que és impossible saber què està fotent un chip. A no ser que tingués això, el micròfon de la senyorita Pepi, si tingués la capacitat d'analitzar tot això. Però imagina't un xip d'NVIDIA. Imagina't un xip M. No pots veure el que hi ha dintre. Et mires el que fa. Tu pots veure una placa, perquè veus les soldadures. Tu agafes una... Jo agafo una guitarra, l'obro i soldo. Però, per exemple, a mi em passa que jo ja els he dit a molta gent que m'han demanat que els hi arreglin una guitarra. Dic, escolta, aquesta guitarra ve amb un xip, amb un circuit integrat i jo no et puc garantitzar que t'arregli això, perquè no tinc el manual del xip, no tinc el manual del circuit integrat i tot això, aquestes potes que fan un xip, no sé el que fa.
I encara que descobrissis que està averiat, igual no tens ni tan siquiera recanvis, ¿vale?
No, però...
La ràdio passa, no perquè la
gent... És el manual, o sigui, jo tinc llibres que he comprat, alguns que són fins i tot són llibres que venen que són com fotocòpies de luthiers que entre els anys 60, els anys 70 i els 80 arreglant plaques de diferents fabricants, han dibuixat els esquemes a mà, amb llapis, amb tiralínies, han fet els esquemes de cablejat de moltes guitarres i molts baixos i molts instruments, doncs, per poder-los reparar. Però clar, quan et diu no, és que aquí tens un baix actiu, que aquí tens un xip, que tens un xip i hi ha 12 potes, jo l'únic que puc fer és soldar i desoldar les potes. No sé què hi ha dintre aquest xip. I no puc garantitzar que l'integrat funcioni. Per tant, ja no els agafo aquests treballs.
L'altre dia veia un vídeo sobre un nano que recomanava una emissora per la gent que comença. Les emissores de ràdio són cares, les noves, però recomanava una emissora de fa uns 20 anys enrere, 20 i pico d'anys, no? És una emissora de marca, d'una casa comercial. I un dels factors que destacava, més allà de coses tècniques, és tan fàcil, està tan ben muntat, tu treus els quatre tornillos i pots canviar la placa. I el fabricant, tot i que ja fa anys que ha deixat de fabricar aquest model, continua subministrant les plaques de recanvi. Vale? I això és brutal, perquè una cosa que per entrar a jugar et costaria 1.700 euros o 1.500, com un telèfon d'alta gamma, amb 350 euros pots tenir una ràdio per fer ràdio i a sobre la pots reparar tu mateix perquè pots comprar la placa al fabricant i res.
Mentre hi hagin recanvis d'aquella placa. Sí. O coses compatibles. L'important és que hi hagi l'especificació. La gràcia de l'Arduino no és que sigui open hardware. Està molt bé que sigui open hardware. És que està plenament documentada i tu pots muntar els teus PCBs per donar diferents tipus d'utilització i hi ha una documentació i llavors per prototipar...
Bueno, hi ha Arduinos que s'estan utilitzant amb els microsatèl·lits.
Sí. Però a veure, lo normal que es fa...
Ara sí que se li ha caigut.
Se'ns ha matat. Ara
ho arreglem.
Has matat, Paco. Ara ho
arreglem. Jo vaig treballar en una empresa aquí a Suècia, abans d'on estava treballant aquí, que es dedicava a fer microprocessadors com petits ordinadors.
Espera, que el vaig a mutejar perquè aquest està aquí protestant com una nena. Espera. Ara, fora.
Doncs això, que feien microordenadors petitets que s'utilitzaven per satèl·lits, per missils, etcètera. I costaven una autèntica pasta. Em va dir que l'home que venent dos a l'any ja tenia diners per viure tot l'any.
Ja, sí. Aquí hi ha Arduinos que es fan servir per microsatèl·lits, és un exemple, per moltes coses d'IoT, entre altres coses, els globus aquests meteorològics que llencen... Pobre Marc. Els globus meteorològics que llencen per analitzar l'atmosfera i que després normalment es recullen i es recuperen, ¿vale? Dóna-li la volta a la càmera. Doncs també porten Arduinos a dintre, no? La IoT ha ajudat molt a expandir Arduino i de fet, jo tinc un hotspot, ¿vale? que capta la senyal de ràdio d'un walkie-talkie i la passa a internet, que fa de pont a internet, i de fet és una Raspberry. ¿Vale? O sigui que una Raspberry...
Es fan ben fetes aquestes càmeres, eh?
Sí. Hòstia, i resistents.
Són dures.
Però tot és plàstic.
Aquestes Logitech, escolta, són dures. No, doncs el que t'anava a dir és, a veure, lo normal és que en una empresa, per exemple, que treballin amb Arduinos, és que tu agafes els Arduinos, saps exactament quina és l'especificació, tens un kit de desenvolupament, amb el qual ja tens les llibreries per programar-la, llavors tu pots agafar i fer el teu hardware, i un cop tu tens el teu hardware, doncs això tu pots agafar, i dius, ara, a partir d'aquest prototipus, que sabem com funciona tot això, si tinc totes les potes del meu, totes les connexions del meu PCB i tot això, ho porto a Xina i que me'l fotin en sèrie i que tindré un xip o tindré una cosa ben feta que es pugui fotre en sèrie per d'allò. No hi posaràs Arduinos. De fet, si a totes les plaques aquestes anessin amb Arduinos serien molt cares. La idea és, és una eina de prototipatge i que tenim la documentació, amb la qual jo no... A veure, si la gent té manies i se li cauen els allonses... Escolta una cosa, Arduino, hi ha molts clons d'Arduino, amb la qual no sé quin problema hi ha, és dir, Arduino, si no... És com el MySQL, que el va comprar Oracle, que és una empresa maligna, doncs escolta, tens el MariaDB... I ja està, fas un clon i a tomar pel cul. És la gràcia de l'open hardware i de l'open software.
Oracle hauríem de parlar després quan parlem de la possible bombolla de la IA. ¿Vale?
Sí, bueno, sí. Aquí estan ja aquest Circle Jerk que tenen muntat entre ells de comprar-se, llogar-se futurs de GPUs i d'això que tenen.
Bueno, vols que comencem parlant d'IA per aquí?
Com vulguis, a veure, hi ha una història que és que actualment s'estan fotent unes inversions absolutament forassenyades en intel·ligència artificial. Digue, aquesta intel·ligència artificial generativa. Hi ha un dogma de fe en la indústria, que és dir, perquè aquestes eines tinguin millors capacitats, el que tenim que fer és posar-hi més capacitat de computació.
Grans centres de dades i grans...
Sí, però recordem, estem parlant... A veure, hi ha dues coses aquí. Per un costat hi ha centres de training, entrenament, amb el que vol dir que tu agafes un data center de 100.000 GPUs, si penses una GPU és un monstre...
Sí, per crear models. 80,
I models. Les fots en paral·lel i durant 5 mesos les tens allà, allò que en diuen cuinant. I realment cuinant perquè s'escalfen i segurament quan acaben aquests 5 mesos aquestes GPUs ja pràcticament les pots tirar perquè estan cremadíssimes, no? Com el braç d'un xurrero. Llavors, entrenament... I després hi ha inferència. Inferència és agafar, tens un fitxer doncs, que té els pesos aquests, que s'han entrenat, que s'han refinat, s'han tornat a refinar el que sigui, i llavors tu els hi fots una entrada, el teu prompt i el teu context, i es copen tokens. I això doncs, té un valor, són vídeos, són àudios, és el Softcatalà, el traductor aquest de Softcatalà, és el que sigui. Però la idea és dir, Hi ha una idea que augmentar la capacitat de computació disponible per les dues coses, per inferència i per entrenament, donarà resultats màgics. Més entrenaments més grans, amb més dades, que a més ja ara ja comencen a ser dades sintètiques, és a dir, com que ja no tenim més dades, hem de generar dades sintètiques per poder fotre entrenaments més grossos, aquests trucos bruts que tenen els estadistes. Ja sabem que hi ha dos tipus de coses, hi ha tres coses, hi ha veritats, mentides i estadístiques, i les estadístiques són encara pitjors que les mentides. I llavors el que passa en aquest cas és dir, estan dient quantes GPUs hem de posar-hi, quantes més millors. O sigui, l'Elon Musk s'ha tornat boig, em sembla que té una cosa que es diu Colossus, que em sembla que hi ha per als 200.000 GPUs, que li van dir que no ho podria muntar i ell amb dos collons agafa sí, perquè quan es posa a fer coses d'enginyeria aquest senyor mou gent i mou mars i mou muntanyes. El de Meta ha dit, el dropo aquell, el Mark Zuckerberg, que ha dit que fotrà centenars de milions de dòlars, centenars de milers de milions de dòlars i els té, i els hi fotrà, per fotre aquests data centers, i el d'OpenAI també n'està fotent un altre, i els xinos van com a bojos i estan amb les seves pròpies GPUs fetes per Huawei i altres fabricants xinesos, que tenen un rendiment no igual, però sí en el mateix ordre d'eficiència d'allò. Amb la qual cosa, està havent-hi una crescuda. I després, per a inferència, primer de tot, hi ha un augment de demanda continuat. Cada vegada hi ha més gent fent més coses a IA. Quan la gent està fent vídeo, la gent està fent àudio, la gent està fent imatge, la gent està fent completació
però,
de textos.
I no només això, Marc. Sí, això és com molt expansiu. Un exemple. L'empresa aquesta de OpenAI i el dissenyador d'Apple, l'ex-dissenyador d'Apple, el Johnny
Ive. El Johnny Ive.
Aquesta empresa encara no ha presentat.
Fum!
Fum. Però, fum. Però té 6.500 milions de dòlars.
Sí.
Dius, hòstia, però encara no has presentat.
És una tulipa.
L'únic que han fet és anar a judici perquè es diu no sé què, IO, ¿vale? I no recordo ara la primera paraula. I coincideix amb una marca registrada d'una altra empresa que els ha demandat. Digo, o sigui, que teniu 600 milions de dòlars i no els esteu gastant en res.
Pleno empleo per advocats que al final seran IAs denunciant-se les unes a les altres.
Vull dir que no només és els centres de dades i les CPUs,
però a més a més,
sinó que tot s'infla al voltant.
Però hi ha una altra dimensió que augmenta la capacitat de computació necessària i és que la IA generativa 2025, la idea és cicles agèntics. És a dir, tu no fas un prompt i el teu i el que sigui et diu coses, sinó que tu et demanes una cosa i hi ha un model que genera, primer de tot genera el que se'n diuen els models que pensen, el que thinking, el que bàsicament genera com raonament, fan un raonament, que és molt divertit de llegir el que escriuen, si algun dia t'avorreixes o quan li has demanat alguna cosa per poder veure com veus el que està pensant, però a més a més el connectes amb eines, per exemple, accés a bases de dades, per exemple, accés a internet, per exemple, accés a un compilador, per exemple, accés a la línia de comanda del teu ordinador i fa coses, obté uns resultats, torna a cridar i va donant bucles. I aquests bucles de pensament, és a dir, el 2023 tu feia lo normal, la meva expectativa d'utilitzar el ChatGPT és li demanava una cosa i es posava a escriure. I lo ràpid que em contestaria és lo ràpid que jo veia que es movia la pantalla. Mentre que ara, per exemple, jo estic llençant anar amb el cursor, llenço anar processos que em triguen hores. Perquè agafa i tira i anja un contenidor, no sé què, no sé quant, i al final em fa un informe que tinc que perdre 10 minuts llegint per ara el que ha fotut i veure com ho ha provat i jo fer les meves proves. I potser tardo jo mitja hora en tornar-li a enganxar una cosa. Amb qual. Jo no tinc problema amb que en tardi una hora, ¿vale? Perquè el que m'arriba a resoldre és l'equivalent a una setmana de feina d'abans en desenvolupament de software. I llavors jo tinc que estar un temps validant tot el que ha fet i revisant-ho. Però llavors, no, això vol dir que jo estic disposat a tindre una hora corrent aquest trasto, ja sigui localment en la meva màquina, ja sigui remotament, amb la qual la inferència dura molt més, amb la qual necessito molta capacitat de computació d'inferència, perquè a més és jo, tinc a un model fotent els seus d'allò i evidentment en tinc en paral·lel, amb la qual estic estant molt més. Amb la qual hi ha com una bogeria en la construcció de data centers i aquesta bogeria de construcció de data centers està atraient capital risc i capital i de tot a punta pala. Això implica no només la construcció de les GPUs, sinó els espais real estate, o sigui, finques en els que s'ha de posar això, l'aigua per abastir aquests data centers i l'energia. S'estan construint noves centrals de generació elèctrica, emmagatzemament, bateries, plaques fotovoltaiques, cicle combinat, i alguns estan dient que s'han de muntar centrals nuclears perquè arribaran a les centrals nuclears, encara no haurem arribat a la festa. Escoltant els més acceleracionistes, el que estan dient és dir, en els propers 2 anys, i és el que estan dient, resolem les matemàtiques. O sigui, ja no estem parlant de dir anem a tindre la intel·ligència artificial general aquesta fantàstica, l'AGI. No, el que estan dient és resolem les matemàtiques. El que vol dir, si tu pots agafar i plantejar un problema en termes de matemàtiques, amb problemes de matemàtiques que es puguin desenvolupar els teoremes, les fórmules, els models de càlcul, aquests models seran capaços de desenvolupar els models matemàtics i les matemàtiques necessàries per fer qualsevol cosa. Clar, això implica biologia, energia, societat, el que sigui, amb la qual creuen que els guanys poden ser infinits. Aquesta és la creença i, per tant, hi ha com aquesta aposta. Però com que hi ha aquesta aposta, tens coses com la xorrada que vol fer el Johnny Ive, que li donen 600 milions de dòlars.
Hi han coses molt interessants, Marc. Mira, fa un parell de capítols enrere, el nano aquest, com es diu? El que fa Loop Infinito, que és el Javier Lacord, vale, que no em sortia el nom. Fa 2 episodis enrere, això és un episodi diari, va parlar de la integració entre cloud, la part, diguéssim, d'intel·ligència artificial i una aplicació per Mac i per...
Estàs dient Cloud, perdona.
I la integració amb una aplicació d'iOS i de macOS que és Things, vale? Que serveix per gestionar tasques. I ell diu que ja portava temps treballant a Cloud...
L'empresa es diu Anthropic.
Sí, d'Anthropic. Ja portava temps treballant, enviant informació, estadístiques, CSVs, perquè aquest nano corre maratons, entrena, bueno, fa tota una sèrie de coses, no? I, a més, però molt personal, és a dir, quin calçat utilitzava per fer mitja distància, per fer llarga distància, per entrenar més curts, informació, diguéssim, clínica dels seus entrenaments. I li va llançar tot això a Claude, i li va dir, genera'm un quadre d'entrenament perquè vull córrer la marató de l'any que ve de València. ¿Vale? I necessito un quadre anual de com hauria de ser un entrenament ideal. Però detallat, cada dia, quantes hores, quin tipus d'entrenament, tants, quantos. Doncs hi ha una extensió per Claude que uneix a Claude amb Things, que és un gestor de tasques. ¿Vale? I gràcies a aquesta unió, quan ja va tenir això generat, li va tirar, li va dir, doncs ara utilitza Things i em carregues el meu calendari i em planifiques tot l'any d'entrenaments. Que era la part feixuga que ell no volia fer, perquè va dir, vale, d'acord, el Claude m'ho dona, però haig d'anar picant.
Ara, no tinc que picar.
No, doncs ara no. Ara ja s'integra amb Things i ja ho fa tot automàticament. Ostres, Marc, això sí que canvia molt, perquè arribàvem en un punt on havíem d'intervenir els humans per integrar-ho en el nostre propi dia d'ecosistema. Això és un exemple, Però, hòstia, tu pots fer un anàlisi i quan acabes li dius, ara mira't la meva llista de correus o a contactes de l'iPhone o de l'iOS o del macOS i envies un correu a tothom que pugui estar interessat en no sé què. I tu no has de fotre res, no has de lligar 2 mons ni 3 mons. Això ja està prefet, no? Hòstia, això sí que ho trobo interessant. Per això et deia que al final hi ha moltes utilitats, hi ha molts diners.
Les integracions. Sí, actualment, en el que s'està treballant des de 2024, sobretot al novembre del 2024, quan Anthropic precisament engega el model Model Context Protocol. Vale? El protocol MCP és un protocol de transport, com ho seria HTTP, que bàsicament el que permet és que, i que tu, i hi ha unes llibreries doncs, de tots els llenguatges de programació per desenvolupar-ho.
Un moment. Dani, tu el sents bé, el Ludo, o el sents entretallat?
No, jo l'escolto bé.
Vale, seré jo. Tira, Ludo, seria jo.
Doncs la gràcia del model, el Model Context Protocol, bàsicament, és que tu pots agafar i crear unes eines al costat d'unes descripcions textuals que un model pugui entendre o una persona pugui entendre. És a dir, tu agafes, per exemple, un API REST. Un API REST i has de ser un tio raro per entendre el que fot aquesta API i com funcionen les autenticacions i les coses. En canvi, una aplicació, tu pots agafar un API REST i la pots convertir en un MCP server, un servidor de MCP, on dius, mira, jo tinc aquestes eines, tinc una descripció textual del que fa cadascuna d'aquestes eines i quin tipus de paràmetres. I això rep un JSON. Llavors, els LLMs han estat entrenats en poder fer generar aquests JSONs i cridar les eines. I això permet ser tot tipus d'integracions. I aquestes integracions doncs, són coses com això, connectar-te contra Excel, connectar-te contra l'eina que sigui. Aquesta setmana els d'OpenAI han agafat i han tret OpenAI està intentant convertir-se en plataforma. Estan intentant crear com un kit universal perquè tots ens connectem totes les eines, tots els desenvolupadors comencin a connectar els seus serveis software as a service contra l'OpenAI doncs, perquè es puguin fer, reservar casetes de booking doncs, a través d'OpenAI. Això és una cosa perillosa. Perquè bàsicament el que vol fer OpenAI aquí és aprofitar que té una preponderància d'usuaris, perquè hi ha molts usuaris que estan a OpenAI, sobretot fora dels Estats Units. Sembla que Gemini està recuperant mercat a Estats Units, però tenim tots els usuaris, doncs per tant que les empreses es posin a dintre i ofereixin les seves aplicacions integrades amb OpenAI doncs, per poder comprar, poder buscar informació i això el que farà serà que aquesta gent en teoria vendran més, però al final el que passa és que si jo soc Booking i integro la meva aplicació amb OpenAI, això sobretot a qui beneficia és OpenAI, perquè fa OpenAI més important i més d'allò. Jo ho trobo molt perillós. Jo crec que aquestes hem d'anar tirant eines d'integració absolutament agnòstiques de la plataforma. És a dir, com si fos una web. O sigui, la gràcia del Model Context Protocol és dir, si tu tens un MCP server, qualsevol s'integra i tu pots tenir un LLM corrent a la teva màquina, com jo ara, per exemple, tinc un Qwen 3 235 corrent en aquesta màquina en la que estic, mentre vosaltres parlant està fent inferència.
I li pot passar paràmetres i context a un altre.
Directament. Altre. Però llavors aquí hem de tenir molt de compte, doncs, d'entrada, els d'Strategger i aquesta setmana feien un d'allò, doncs OpenAI bàsicament està anunciant coses, però ha fet una de llonces de developers i dir, no, tu connectes contra nosaltres. Ja ho van intentar, ho estan intentant contínuament. Crea els teus GPTs, crea les coses que s'executin al nostre cloud, la integració la tens fantàstica, et donem un kit de llonces connectaràs les coses drag and drop. No, el que necessitem és una web. És una web on tu tinguis, per una banda, els assistents i per una altra banda, les eines i que cadascú es connecti contra el que tu vol i sempre tindre els controls. És a dir, jo puc posar en marxa un MCP server i que hi hagi una autenticació per OAuth i només entri qui vulgui i fer-ho de manera segura i que corri sobre HTTPS i cadascú en su casa i Dios es la de todos. Però OpenAI el que vol dir és no, jo vull convertir-me en una plataforma i si em converteixo en una plataforma el que acabarem tenint és la enxitificació del Cory Doctorow sí. Que precisament aquesta setmana ja s'ha publicat el seu llibre. I l'estat escoltant aquest matí i us he de dir que, havent sentit les conferències d'en Doctorow, sent oient del seu podcast i d'això, quan llegeixes el llibre, la quantitat d'informació, la quantitat d'anècdotes, de coses de la història recent de la informàtica, dels draps bruts de les empreses, des de Hewlett-Packard fins a IBM, és meravellós tot el que acaba de...
Això que diu el Marc és com una proposta. És
una hipermega proposta, Mossegui. Enxidification, el llibre, i si podeu agafar a l'audiollibre, si podeu agafar l'audiollibre, que a mi me l'ha passat l'amic Willy, està encara millor per estar llegit per al Cory Doctorow. I amb el qual, la inflexió del lector fa moltíssim.
Hi ha un capítol del podcast que ja em sembla que la primera part.
La primera hora. La primera hora i quart del llibre ja la pots escoltar. I està superbé.
Quantes hores són en total?
Ara t'ho diré. Tinc aquí el corridor.
He fet el comentari perquè Perplexity Pro després m'ho tregui com a proposta. Que ara farem els
són podcasts. 10 hores. Farem... És un llibre, és un audiollibre de 10 hores. Que evidentment perfecte, no el ven no. A través d'Audible perquè ell és anti-DRM i ja està. És anti... Nope.
Però que és que, home, és que si no... has comentat sobre OpenIA que se'n va cap a la enmerdificació és que es veu a venir.
Bueno, però en aquest cas no és que OpenAI estigui enmerdificant. OpenAI està en l'etapa amable.
Sí, sí, però...
El tema és si es converteix en... És a dir, si es converteix en plataforma. O sigui, jo, per exemple, estic assessorant el CIO de la UPC i amb temes d'IA i el que diem és ei, no te pots posar a sobre de cap plataforma. O sigui, hem de treballar amb estàndards oberts i en qualsevol lloc tindre diferents tipus de model, diferents tipus de proveïdor de cloud i diferents tipus d'eines. I si tu treballes d'aquesta manera, tens una resiliència. Que tu puguis... Has de ser... O sigui, la solució a l'enxitificació és la interoperabilitat. El fet de tu poder dir, no, jo agafo les meves dades, me les emporto a una altra banda.
Però això, Marc, és més vell que el cagar, perquè això és passa sempre amb informàtica. Cagar,
però
sí,
però sí. És evident, però ens n'oblidem. És com quan, per exemple, ho explica en el llibre i m'he quedat flipat. És a dir, la gent, publicionets, que utilitzen Adobe... que utilitzen elles com Photoshop o Illustrator, el que els hi ha passat és que Adobe ha deixat de vendre aquest producte. I si tu, i mica en mica, aneu venint cap a la meva plataforma de cloud, que és molt convenient i que va molt bé. I un dia els hi va dir, escolteu, heu de pagar 20 euros al mes o 20 dòlars al mes per utilitzar colors Pantone. I si no pagueu, els vostres colors registrats de Pantone, els certs colors específics de Pantone es convertiran en el color negre. Tot passa això. I com que no pots migrar tots els teus fitxers i els tens en el cloud, doncs no pots. Què passa? Pues, Gavi, això es va aturar, però collons, però es va aturar perquè la gent es va plantar i la gent va començar a dir, escolta, a veure, ens n'anirem. I perquè, per exemple, ara fa un any i pico Adobe volia comprar Figma, perquè molta gent fugint d'Adobe se n'havia anat cap a Figma. Dic, hosti, si ara tornem... És com jo, que vaig marxar de la caixa, vaig anar a Caixa Laietana, vaig petar banc i he tornat a petar la caixa. Doncs ja, ara ja foto el camp. Si hem d'acabar només amb Bitcoin, però no vull estar a la caixa, collons.
Sí, això, aquest model també va passar amb el cloud. Clar, perquè al final tu entraves amb un proveïdor de cloud, AWS, Azure... o Google Cloud Platform, i potser no amb aquest nivell que ho dius, Marc, però estaves com hipotecat a aquell proveïdor, ¿vale? Per què? Perquè t'oferien serveis molt interessants que t'estalviaven molt de temps i molts mal de caps a costa de que et quedessis una mica lligat en aquell proveïdor, el famós vendor locking, ¿vale? Què van fer les grans corporacions? No van renunciar al cloud, però van repartir el seu cloud amb diferents proveïdors, amb una complexitat afegida de multigestió. ¿Vale?
Has de tenir un middleware entremig. Has de tenir un middleware entremig que et doni la independència d'un o altre.
Ja existeixen. Clar. Integració,
evidentment això és un overhead de feina.
Ja, això... Sí, tot és un overhead, sí, sí.
Però et dona la possibilitat de dir, ei, és que si m'entinc que anar d'Amazon, me'n vaig a Microsoft o me'n vaig a qui sigui. O me'n vaig a un cloud propi, a un cloud privat, i ja està. Però si no et quedes vendor locking.
Per això es van crear plataformes, diguéssim, de desplegament en cloud, com per exemple són Terraform, que scripten com has de desplegar diferent infraestructura i la pots fer córrer aquí, allà o a casa teva. ¿Vale? Diguéssim, el script de desplegament és teu i tu el fas servir a on vols. No? Bé, això és un exemple, però que diguéssim que això ens ha passat sempre. Quan a mesura que apareix una nova tecnologia i mentre aquesta no es torna més madura i no s'expandeix del tot, bueno, doncs com ha fet Oracle amb les llicències o com feia SAP amb les llicències, al final estaves allà lligat i... és que les llicències són molt cares, doncs marxa. I clar, no podies marxar, perquè entre el que t'havia costat el projecte, amb què ja tenies a tota la gent de l'empresa formada i tal, doncs si l'any que ve l'increment de llicències era 100% més o 60% o 40%, què feies? Ho pagaves. Però això, que una empresa privada ho pot fer, és el que nosaltres moltes vegades ho hem parlat, Marc, això és el que no li podem consentir a les institucions públiques. Per això el moviment de queixa, de que a l'escola, a l'educació, als serveis públics...
En l'escola pública, per a la pandèmia, s'ha fotut un vendor lock-in amb Google...
Amb Zoom, també.
A l'escola pública és Google. I, a més, el que passa és que...
Però saps per què? Perquè és gratis.
No, però és gratis com la caramel, la droga, la porta a l'escola.
La droga.
A veure, el govern de la Generalitat i pràcticament tots els departaments d'educació d'Espanya i d'Europa Occidental, et diria, val? I molts del món, van fer una aposta en l'any 2003, 2004, 2005, i jo estava en aquell moment implicat en tot això, com a developer i com a evangelista, per a la plataforma Open Source Model. Val? I aquesta plataforma és una plataforma que...
Els oients ho coneixeran, però Moodle és una... La plataforma de gestió acadèmica, no?
Exacte, però i el que permet és que s'integri amb el gestió i permet fer moltes coses. És open source i és la plataforma, i com tothom sabem, hi ha dos tipus de software, el que tothom es queixa i el que ningú fa servir. Vale? Doncs llavors, un model és d'aquest, el que tothom es queixa, doncs perquè evidentment tothom voldria que fes les coses una mica diferent, però és open source, te'l pots modificar tu, fill meu. Vale? No costa tant desenvolupar mòduls de Moodle.
I no pagues llicències.
Vale? I no pagues llicències, però, i per exemple, aquí a Catalunya hi ha moltes empreses aquí a Catalunya que són empreses de serveis, que són especialitzades en Moodle. De fet, el headquarters de Moodle de tot el món és a Barcelona. O sigui, en Martin va decidir vindre a viure a Barcelona i es va portar al headquarters d'una empresa mundial, una empresa mundial d'open source, i els tenim aquí a Barcelona. Amb la qual és bestial.
Llavors, però va haver-hi una voluntat de carregar-se el model.
No va haver-hi una d'allò. O sigui, va haver un moment és que hi havia... Moodle no implementa un correu electrònic, Moodle no implementa una suite d'Office, Moodle no implementa
No, perquè no és la seva feina és acadèmica.
Moodle implementa una gestió acadèmica, el curs, on poso els meus apunts, on poso els meus qüestionaris, on poso les meves entregues, els meus wikis, els meus fòrums, aquestes coses, i un llibre de notes. Aquestes són les coses que fa Moodle. I ha estat en les institucions. Fins a l'any 2020, tots els professors i professores canyeros innovadors en temes TIC havien fet coses a Moodle, havien preparat continguts, havien preparat tutorials, tenien les seves coses preparades i el feien servir.
I s'havia extès a molts instituts i a moltes escoles, a tots,
perquè es proporcionava amb un cloud del Departament d'Ensenyament. L'XTEC oferia unes aules, uns servidors, que són els Agora, que qualsevol institut deia, mira, aquí tens el teu institut, tens l'usuari, el password, tots els professors, tots tenen accés en aquest Moodle. I encara funcionen. Però el que passa és que en l'any 2020 hi ha un moment determinat en dir, escolta, necessitem una plataforma de videoconferència perquè resulta que hi ha una cosa que és una pandèmia. I el que fan és que se'ls dona l'accés a la suite de Google, on tu tens el correu electrònic, on tens el suite d'Office i tens el Google Meet. Però Google, amb això t'hi fot un cavall de Troia, una cosa que es diu Classroom, que és una merdeta de Moodle, per entendre'ns. Però fa molt poques coses i és molt senzilla d'utilitzar per usuaris noobs. Tu tens un usuari que no ha entrat en sa puta vida Moodle perquè no sap el seu password.
I que s'integra amb la resta de coses.
I tu obres la suite de Google i veus Classroom. Ah, cony! I Google el que va fer és, en centres que ja tenien el Moodle posat, dir, tenéis el Classroom. I va utilitzar els seus evangelistes i va utilitzar els seus canals de comunicació per a professors i professores que no havien entrat mai a l'aula informàtica i no havien fet servir mai ordinadors i no s'havien preocupat de com funcionava el Moodle, de dir-los, mira, tens el Google Classroom, és que funciona com el Google Drive. Ah, és molt fàcil, mira, així. Pot fer quatre cosetes, però ara el que tu tens és que tens a tots els estudiants de primària i secundària absolutament despistats perquè la meitat dels professors tenen les coses al Moodle i la meitat dels professors tenen les coses al Classroom. També et puc dir, com a pare de nens a l'institut i a les escoles, que els profes que pengen les coses al Classroom van despistadíssims i les coses les pengen malament. I les desactiven malament i generen problemes, perquè al final és el professorat que no s'ha preocupat mai d'això, però ara, com que és fàcil, estan fent servir les dues coses. I no hi ha hagut collons per part del departament o per part de les direccions dels instituts de dir que això ho fa, això, fa servir el Moodle, fa servir el Classroom.
Clar.
Jo crec que s'hauria de fer servir el Moodle, però si algú és prou lluç com per dir no, farem servir el Classroom, doncs tots Classroom. Però si fa servir tots Classroom, vendor locking. vendor locking, i d'aquí 20 anys necessitaràs el Classroom per operar el sistema educatiu que tu tens, perquè tots els teus professors i tots els continguts que tu has preparat estan preparats allà dintre. I tindràs un vendor locking. I s'ha deixat caure la pilota. S'ha deixat caure la pilota. Perquè som tontos del cul.
Sí, això ja ha passat.
No, però aquí ens l'han colat. El que passa que després els de Google munten jornades i patrocinen congressos i històries. I el Chromebook ja no vegis.
No, diu... Sí, perdoneu, perquè...
Com les farmacèutiques. Google sí. Són les farmacèutiques.
Sí, sí. Pels que no veieu el vídeo i escolteu això en podcast, que és, diguéssim, l'essència i la naturalesa del programa, en David Acacio, company i amic, diu... Bona tarda. Parlant del vendor locking de Google, resulta ara que a l'escola del meu fill, a part de tirar amb Google Classroom, han utilitzat Chromebook.
Bueno, sí. però el Chromebook no t'obliga a fer servir el Google Classroom. El Chromebook t'obliga que tinguis un compte de Google per logar-te en aquesta màquina i aquesta màquina doncs, té una sèrie de controls que són interessants. És a dir, que un professor pugui dir a dintre de classe ara ningú entra a la web perquè estem fent només o només podeu entrar en aquesta web ara. I aquella classe, tots els alumnes amb el Chromebook només poden entrar a aquesta web. Està molt bé dir, no, escolta, és que no en aquestes hores i no podeu entrar en aquesta cosa. Està molt bé el Chromebook com a projecte i com a eina d'administració. Un ordinador, però que té unes limitacions perquè tu a classe has de controlar el que foten els alumnes. Perquè és que una aula s'ha de controlar. Imagina't una classe plena de granmarusos de 15 anys, tots amb accés a internet il·limitado, això, jugant a videojocs i fotent les coses. No, ara heu d'entrar aquí, tots a Google Drive, a fer aquestes coses. I si puc, et limito el document. M'està molt bé, però Moodle és web i amb Chromebook pots entrar a la web. El tema és quan a l'escola els mestres són els que diuen als alumnes que han d'anar a Google Classroom, perquè ningú els ha dit això no. Si tu has de posar un exercici, si tu has de penjar uns apunts, si tu has de penjar les notes, ho fas al Moodle, que és el que portem fotent en els últims 20 anys. Però com que tu no t'has preocupat de mirar com anava això, ara només saps fer servir això perquè ets un gandul.
Sí, i perquè...
Ben amics, eh?
Sí, ben amics. I perquè a sobre... Doncs no s'han creat els mecanismes per formar la gent o...
No. Els mecanismes per formar la gent... T'asseguro que la quantitat de formació que es dona en formació continuada a professorat de primària, de secundària i d'universitat, que a universitat l'he donat jo,
Marc,
vale?
Sí.
De Moodle és infinit.
Però igual que infinit. Ara s'ha decidit que no poden entrar els mòbils a la classe, perquè no es decideix que només s'utilitzi Moodle com a gestor acadèmic.
No, però o sigui, en aquest cas això, és a dir, tu pots agafar i des del Departament d'Ensenyament dir, escolta, a veure, si un institut, nosaltres som els que agafem i contractem aquests serveis, i a mi, escolta, el Google Meet serveix per videoconferències, el Google Drive serveix per documents, el Gmail serveix per correus i el Google Classroom no es fa servir. Des de el Departament d'Ensenyament podrien dir-li a Google no fiquis aquesta eina. I Google toca un botó i el Classroom desapareix com a les opcions i el professor Rat ha d'entrar on toqui. Què és el que han fet sempre els administradors enterprise d'aplicacions? Aquestes aplicacions es fan servir, aquestes no. És una part de l'estratègia digital d'una empresa. Doncs en aquest cas, l'estratègia digital ha sigut no tenim estratègia. I ens mengem un vendor locking perquè ningú ha tingut collons de dir-li és que no cal dir-les ni als professors, se'ls diu a Google esto no me lo pongas.
Per baixar la tensió ambiental.
Marc. Tu te'n recordes del Microsoft Office?
Sí, clar.
Aquella puta merda que venia a Microsoft i que ara l'has de contractar online? Sí? El Microsoft Office va ser molt divertit quan l'any 98, el Microsoft Office 98, venia amb dues versions. La Microsoft Office i la Microsoft Office Professional. La Microsoft Office Professional portava Access i la Microsoft Office li havien tret l'Access i valia exactament el mateix. Perquè hi havia empreses que estaven disposades a pagar el mateix per un Office sense Access. Per què? Perquè com a empresa de bases diràs, si jo tinc una estratègia digital i tinc unes bases de dades i tinc uns ERPs i unes coses, no vull que els empleats es comencin a fotre bases de dades paral·leles perquè jo perdré una única font de veritat digital. I no vull accés a la meva empresa.
És cert que això va passar, és veritat.
Prohibir, és administradors de sistemes corrent per tots els ordinadors de l'empresa borrant accés.
Sí.
Deixa'm baixar la tensió.
Ja no existeix,
ambiental.
No?
No existeix.
No, ara s'ha canviat. No.
Sí, jo recordo que donava classes d'Access. Era un malson.
Ara tot volta al voltant.
Era un malson.
Power BI. Anem a rebaixar la tensió. I,
però no volem això, volem més tensió.
No, però a veure...
L'audiència vol tensió.
Mira quina tensió més maca. Una de les consignes de l'empresa del Dani és que li regalen un MacBook Pro, tio, d'última generació. Hòstia,
això sí. Mola, tio. Això està molt
és
bé,
això,
tio.
Quin MacBook Pro et passen? Un M...
Però de quin color?
El M4, jo he demanat amb 24 gigas de RAM.
Un tera
de disc. Perquè ara estic amb un M1 amb 256 gigas.
De RAM?
No, de disc dur.
De disc dur?
És no res.
A veure, jo el que et deia és...
Per fer edició d'àudio i vídeo.
No, és que tinc aquest disc. Jo utilitzo dos ordinadors. Un, tinc aplicacions de vídeo i l'altre tinc aplicacions d'àudio, perquè no puc posar totes les aplicacions al mateix ordinador.
El que et comentava és, aquest disc de SanDisk, és de SanDisk, és el fan a Sans, aquest disc de SanDisk és un disc dur de 4 teres, és Thunderbolt 4 i és tan ràpid com el disc dur intern d'Apple. I és molt, molt més barat que el que costa posar-li 4 GB.
Crec que l'M4 MacBook Pro té Thunderbolt 5, pot ser.
Sí, segurament.
Sí, jo crec que sí.
Però aquests discs, amb un disc que te, si tens un disc que t'aprofiti aquesta capacitat, amb aquesta velocitat, llavors pots agafar i pots moure arxius de vídeo, pots moure arxius d'àudio i fas el que sigui.
Dani, com va? O sigui, a la teva empresa, ho demanes... tu i tu et busques la vida, el compres, els hi passes la factura amb el seu nom o tal, o hi ha un departament de compres que va dir, vale, Dani, t'ho han aprovat, ja t'ho portaré.
En aquest cas li vaig demanar al cap de màrqueting i el cap de màrqueting va parlar amb el cap.
No m'agrada la teva empresa perquè el cap de màrqueting té massa poder, tio. S'hauria de separar. Cap de màrqueting, cap de compres, autoritzador de processos i validador, no sé què. Això és una OPA hostil al CEO, tio.
No pot ser això.
Fuera. No volem un cap de màrqueting així. Perdona, que t'he tallat, tio.
No, i també, és que jo tinc dos caps. Està el cap del departament de màrqueting i també tinc la cap del departament de Customer Success. En català, no sé com seria. Èxit de...
El que treu suc al client. Succés i el que li treu suc al client.
Exacte. Doncs jo, en el meu cas, li vaig haver de demanar a dues persones que parlessin amb el cap perquè el cap digués, el CEO, digués, sí, li donarem al Dani l'ordinador, al MacBook Pro.
Però és una gràcia perquè al Dani no li donen al Dani, li donen a l'empresa. O sigui, no li donen al Dani, li donen a l'empresa. És que és una cosa, tio, que...
Què deies, Ludo?
És un M4 pelat o Pro Mac?
M4 pelat.
Igualment és un maquinón, eh?
No, perquè a part tinc el Mac Studio.
Vale.
El Mac Studio el tinc al meu lloc de feina i que a vegades, si alguns dies treballo des de casa, me l'enduc a la motxilla, vull dir, cap.
No cal. No cal. Pots accedir per screen share. Obres el servei, vas en el Mac, vas al menú de compartir.
Hi ha però si li has de tatxar discos locals o coses, no? Que
bueno, vas a la banda de compartir del teu estudi, dius activar l'screen share i llavors, doncs, si el teu Mac està connectat amb IP amb una IP d'allò, t'hi pots connectar. Llavors, el que hauries de fer és agafar-te, per exemple, un Telscale.
Però aquest cas d'ús, Marc, només té sentit si allò que tens que editar o amb el que has de treballar està també a l'oficina, perquè el que entenc que el que li passarà a en Dani és que igual ha de fer coses que el material el té ell.
Sí, el tinc jo, el material el tinc jo.
I ha de treballar el cap de setmana, per tant, ha de tatxar discos, ha de tatxar coses i la connexió remota no li permet tatxar res.
Tampoc hi haurà tanta d'allò.
Una pregunta que no té res a veure, però és que ara m'ha fet molta gràcia. Quin és l'imant que més força té de tots els imants que tu fas servir, Dani? A veure si coincidim.
L'imant?
Sí.
Aquest, inimant... de l'iPhone.
No. Això és l'imant més amb més força.
Ostres,
i amb...
sí, és veritat.
Quin és aquest?
El del micròfon de JTI.
Els DJI minis aquests tenen un imant, tio, que si se l'enganxa no hi ha forma de treure'l.
Jo en tinc uns al taller.
Quin és aquest element de la taula periòdica? És que no puc treure, o sigui, és brutal. No puc.
Si l'has de treure de cantó.
Alinco. Normalment els imants d'aquesta força són d'Alinco, em sembla. El que hi ha és el... Jo tinc uns... imants
Neodino,
molt potents.
Aquests,
el
Neodino, no?
Sí, el Neodino. Tinc alguns imants d'aquests superpotents que els tinc en el taller, que tinc aquella reixa metàl·lica i els tinc posats allà i llavors hi ha algunes llimes i coses, clac, els enganxo allà directament i me les aguanta i una llima de 2 quilos me l'aguanta tranquil·lament.
Hi ha dos temes damunt de la taula. Vaig a dir jo un i acabem amb el tema de Sora, Marc. Vale?
Vale, vinga, va. Sí, però ja anem tard.
Anem tardíssim. Aquests dies he estat provant, sabeu que hem estat fent canvis en el procés de generació de les propostes que afecta les notes del programa, etcètera, etcètera. Vale? I fins ara fèiem servir Perplexity Pro, li tiràvem a l'àudio en versió... de menys bits per segon, vale? Perquè si no era massa gran l'arxiu i no se'l menjava, i li deia, bueno, pues a partir d'aquí busca les propostes o propostes Musevis o suggeriments i n'abstreus, ho poses en una llista tabulada i busques l'enllaç que més li escaigui. Vale? Bueno, aquest procés l'hem anat refinant a nivell... Perdó. L'hem anat refinant a nivell de prompt, vale? I bueno, ha anat més o menys bé. Necessitava corregir. Però darrerament Perplexity Pro ja no agafa els arxius d'àudio, me'ls rebutja, no els vol llegir, no els vol escoltar, vale? Perquè ens enrotllem molt i s'ha cansat ja de la veu del Marc i ha dit ja no l'escolto més. Bueno, total, que la forma de poder fer servir aquest procés era prèviament abstreure'n una transcripció. Vale? De l'arxiu d'àudio, processar-lo, extreure un fitxer .srt o .txt i tirar-li el Perplexity Pro perquè fes aquest segon procés d'aïllar les propostes, suggeriments i buscar els enllaços. Per fer aquest aïllament de la transcripció, Softcatalà té una eina econòmica, oberta, a través de la seva web, que transcriu al català àudio i vídeo. Vale? Per fer-ho, fa servir Whisper, que hem parlat moltes vegades de Whisper aquí a Mossega la Poma, i té 7 o 8 models de profunditat, des del tini fins al més gros i que pesa més. I, clar, el que pesa més o el que és més exhaustiu triga més a fer-ho, triga més a processar. Però aquest servei és gratuït, no implica consum de CPU per part teva. Si tu li puges l'àudio, al vídeo o a l'àudio, ell ho processa amb el seu... O sigui, ell crema els diners de l'energia i t'envia un correu electrònic i et diu, ja ho tens, aquí pots descarregar-te la transcripció.
I els models no ens els podem baixar?
Espera, ara aquí vull. I a més, quan tu li demanes que et faci la transcripció, tu li pots dir quin nivell, quin model del Tini, el Tini Plus, el Medium High, el High, el Super High, l'Ultra Bèstia... O sigui, tu pots decidir quin nivell ho fas. Vale. Aleshores, han creat una aplicació que es diu Booth per Windows i macOS, que també és descarregable des de la web de Softcatalà, que fa el mateix procés, però que tu ho pots fer en local. Vale? Booth crec que ocupa 256 megas, no megas o gigas, no me'n recordo, una barbaritat. No, megas.
Bueno, que... ell ocupa unes megas i llavors si et descarregues el model, llavors és quan comença a gastar gigas.
Exacte. Bueno, tu t'ho descarregues. És una aplicació molt senzilla, que l'únic que et diu és digue'm la font d'àudio o la font de vídeo. I a partir d'aquí diu com vols el format de sortida, en .srt, en .txt, en no sé què, i quin model de profunditat vols. I ell ho fa. El Tini, pues un programa de Mossega la Poma, tens la transcripció amb 6, 7, 8 minuts amb el meu Mac M1, ¿vale? Mac Mini M1, però suposo que si li demanes el màxim nivell de profunditat et trigarà, no sé, mitja hora, 45 minuts, o el que trigui. Però el resultat és boníssim, que és el que li explicava al Dani fora de micro abans de començar. ens va transcriure, a l'últim programa ens va transcriure tot el que vam dir i tal, i l'única cosa que li vaig trobar rara és que en lloc de dir Enrico, que és el gos del Dani...
Li va dir Enrico.
Deia Enrico.
Enrico. Enrico, dai!
Enrico, dai!
Enrico.
Va fent cul.
Enrico. Sí, però en aquest cas, en aquest cas entenc que els models de Softcatalà són models equivalents, estan basats en la matriu de Whisper.
Sí,
estava buscant a veure funciona... com els puc baixar directament. Per
no ho sé, però funciona superbé. La veritat és que és el català el llegeix, l'interpreta i fa una boníssima transcripció. Vale? Us el recomano.
I pot posar més idiomes? O només té el català?
En el cas de Softcatalà, jo crec que aquesta versió que ells exporten o expliquen o mostren és en català. Però jo suposo que... Bueno, és que ells van entrenar molt els models en català. Softcatalà va fer una campanya per recollir, clar, el català, però no és igual el català de Tortosa que el català de Sant Feliu de Guíxols, que el català de Monòver o el català de Suècia. Bueno, el català de Suècia és un català de la Terrassa
de
tota la vida, eh?
Mig camí entre Terrassa i Sabadell, això,
sí,
eh?
Sí. Bueno, doncs pues això, que us el recomano. Tindreu les notes del programa. Anem a parlar de Sora. D'en Rup que està relacionada. Digues.
Ara fa mig any els de Google van treure el model VO3, que és un model que generava vídeos molt xulos. Em sembla que ja començava a generar àudio i era realment xulo. Havíem vist alguns vídeos molt icònics, com per exemple vídeos com de blogs, videologs dels Stormtroopers que anaven a entrar, al planeta Hoth i coses així, en plan d'això. I OpenAI tenia un model que es deia Sora, que ara acaben de treure el model Sora 2 i és realment espaterrant, incorpora també àudio i estic veient coses. O sigui, el problema és que he vist alguns fils a X que m'han arribat i us mires i dius, hòstia, que divertit, hòstia, aquest vídeo, i al cap de, però com 15-20 segons, veus el logo de Sora i dius, me cago un cony. M'ho estic menjant. Per exemple, una de les coses que he detectat és vídeos que teòricament en la narrativa estan gravats amb algú que està aguantant un mòbil, la imatge és molt com si algú té un mòbil handheld. I estan molt bé. O sigui, en tenen un molt divertit que algú ha fet en el que a Tiana ha hagut un atac de drons amb gas del riure. I llavors tens unes notícies del Telenotícies explicant això amb tota gent de Tiana partint-se el cul i al final el terrorista que ha fet això és un tio vestit amb el d'allò de terrorista però un nas de pallasso. I dius, hòstia, està molt, molt ben fet. Està molt, molt ben fet. El vídeo del salvar el soldat Pikachu és allò que dius, fills de puta, que diu, us heu passat em sap que ho vaig dir la setmana passada, us heu passat el copyright per al forro dels collons, però és que realment, hosti, perquè tenen l'amabilitat de posar-te la marca d'aigua del Sora, perquè comencem a tindre problemes.
Sí, vull parlar de problemes, ¿vale? Perquè en Rup va pujar en el grup de Telegram, al grup d'intel·ligència artificial que tenim a dintre del grup de Telegram de Mossega la Poma, unes queixes, us enllaçaré un vídeo, d'un grup d'artistes que es diu Kurgesagt, ¿vale? Aquesta gent, jo diria que són alemans, ¿vale? Tenen molta gràcia perquè fa anys que dissenyen vídeos d'animació sobre temes científics, tenen un look and feel molt particular, tenen un... viuen dels vídeos, que els vídeos serveixen de promoció i tenen un merchandising superxulos, tenen una taula periòdica feta amb el seu tipus de disseny, que és molt guapa i, de fet, vaig darrere per comprar la taula periòdica, penjar-la per aquí, perquè m'agrada molt, i altres moltes coses. ¿Vale? Clar, són gent que viu d'això, viu del seu model de disseny d'animació, del merchandising que hi han construït a sobre i de la divulgació d'aquest servei. Doncs han fet un vídeo que es queixen dient que la IA se'ls ha carregat el negoci, no per res, sinó perquè han vist un munt de producció que no han fet ells, basada en els seus models, en el seu disseny, i que està generada amb intel·ligència artificial.
Sí, però...
I diuen,
Tu vas, a veure, primer de tot, a mi hi ha una cosa que sé que és com una guerra perduda, però ho hauríem de tenir en compte. O sigui, la IA són els pares. No existeix la IA. No és IA. És, hi ha una empresa que ha agafat tota la seva feina, l'ha agafat i l'ha ficat per la xurrosquera, vale? I està fent uns outputs que permet que gent sense tot el coneixement, l'experiència i la feina generi una feina exactament igual. I en aquest cas el que està passant és que com a societat estem permetent que això passi.
Sí.
I és un tema que estem permetent com a societat. I el problema que hi ha...
La IA són les empreses que toleren apropiar-se de...
Empreses no, o models de legislació, perquè si no... Però dic, escolta, si aquí hi ha aquesta gent que ha fet unes coses i els seus treballs estan sent reproduïts i es poden d'allò, el que s'ha de fer és denunciar. Denunciar i denunciar, perquè, escolta, és la meva feina, aquest tipus de coses les he dissenyat jo m'he imaginat aquest tipus de disseny, aquest és el look and feel del producte que jo estic fent, aquesta empresa m'haurà de pagar a mi. No perquè no es pugui fer per allà, però que em paguin.
Sí, no, i no només això, Marc, perquè no es queixen d'això, només, sinó es queixen d'una altra cosa, es queixen de que quan ells generen vídeos d'animació sobre temes o temes científics o el que sigui, fan una feina de recerca molt gran, es llegeixen papers, estudien, tal. Aleshores, el que entrega no només és divertit, és dinàmic, té el seu estil i tot, sinó que intenta explicar de la manera més correcta possible, de la manera més provada o testejada possible, determinades afirmacions. I diuen, allò que hem vist que han generat altres a través fent servir models de IA de diferents empreses, a sobre de que ens han robat el model, a sobre és absolutament inacurat amb la majoria de casos. No?
Clar, estan fent productes que no d'allò i suplantació. Però això és una pila de problemes. Però a més no només això. O sigui, el fet és que si durant un temps hi ha hagut un temps en el que quan algú ha agafat i ha desenvolupat una manera original d'explicar les coses, una manera original de dibuixar les coses, de fer coses. Vale? Això és una creativitat que ha tingut un premi. Per això es va crear el copyright. Vale? Per dir, si una persona fa la feina, una feina per crear, inventar una història, o per això és que aquestes persones se'n pugui beneficiar. Vale? I al cap d'un temps, que aquest temps és exactament igual a l'edat del Mickey Mouse, no oblidem, però que això és un altre problema, però que hi hagi uns anys que aquesta persona, igual que les patents, si jo invento un model productiu, un model d'utilitat, si jo invento alguna cosa, doncs tinc una patent que em permet durant 20 anys doncs, treure beneficis doncs, de tota la gent que vulgui. O sigui, no vol dir que la societat no pugui utilitzar, però qualsevol altra empresa que ho vulgui utilitzar m'ha de pagar uns dinerets a mi. Vale? Per què? Doncs perquè... Doncs perquè ho he inventat jo. El problema és tant que
bueno, com si ara ho fot,
la IA no traurà aquestes coses noves.
O t'hauries de donar l'oportunitat de... Recorda que aquesta gent es queixa no només de que fan servir els seus models i els seus dissenys, sinó de la de si és accurate o no, o sigui, si és confiable o no, allò que fan servir, saps?
Tu ara fixa't una cosa. O sigui, jo ara puc agafar el sort aquest i puc fer un vídeo tipus de la Guerra de les Galàxies. Vale? En l'any 74, quan en Lucas i els seus amics estaven preparant els efectes especials de la Guerra de les Galàxies, van tindre que imaginar el que volien que sortís per la pàgina, per d'allò. Com s'havia de fer i pensar com podien gravar-ho.
No, perdona, i fabricar...
Aquestes estètiques...
I fabricar com... Com eren tots aquells entorns i com s'enregistraria.
I tècniques d'enregistrament van tindre que inventar quin efecte volien i com poder-ho fer. Per això van fundar Industrial Light and Magic, que han guanyat molts diners durant el temps. Clar, el tema és dir, aquesta imaginació d'aquestes coses noves, ara no s'incentra... És molt... O sigui, jo invento una cosa de com es fer-la, immediatament es copia automàticament. Llavors, però en aquest cas no és un tema tecnològic, és un tema que estem deixant que aquestes empreses d'IA fotin el que els roti.
És més legislatiu que tecnològic.
És dir, si estan permetent que fotin el que els roti, o sigui, a veure una cosa, ho sento, però el Pikachu és propietat de Nintendo i jo vaig anar al Sora i li dic que em faci el salvar el soldat de Pikachu i em fica en Pikachu. Doncs en Pikachu és una marca registrada, ho sento, però en canvi no s'està defensant. Diu una altra cosa, escolta, mira, resulta que el Bugs Bunny ja està i la Pantera Rosa ja estan a domini públic, fes vídeos de la Pantera Rosa i el Bugs Bunny. Encantat! Però com a societat és com si haguéssim baixat els braços. Hem baixat els braços. No és un problema tecnològic, és un problema de la societat. És un problema de la societat.
Bueno, com a societat hem baixat els braços en moltes coses.
Hem baixat els braços en moltes coses.
Sí. L'altre dia sortia una notícia d'un... És que no vull explicar-ho, perquè em poso de mala llet. És una família del Garraf, de Sitges, de Sant Pere de Ribes, em sembla, que no havia vacunat els seus fills amb sarampió. Els seus fills van créixer i ara l'han agafat. I com els fills, uns van a la uni, els altres van a l'escola, l'altre va a la guarderia, l'altre va a no sé què. Què passa? 300 persones del seu voltant, a part de gent infectada, 300 persones en anàlisis, en quarantena, perquè poden ser portadores del virus del sarampió.
Bueno, i perquè, perquè les vacunes funcionen de forma estadística.
Clar.
Funciona. És a dir, bueno, jo no estic perfectament protegit si em vacuno, però si tota la meva tota la població es vacuna del sarampió, el sarampió no es desenvolupa com a malaltia. Però si deixes un vector dintre la població, molta gent la pot agafar.
Jo poso aquest exemple no tant per la vacuna en si, sinó pel contracte social. Saps? Per l'acord social que hem d'agafar la gent que vivim en una societat. Que hi ha coses pues, que no podem, de les quals no podem passar o no podem fer. Jo no dic que sigui tot, òbviament, si no seria una màxima dictadura totalitària, però sí que hi ha unes certes coses que hem d'acceptar si volem estar dintre d'una societat. Si no... Jo aquests els acusava de terroristes i els fotia allà al mig del desert. Aquests sí que els expulsava jo. Bueno, bromes a banda. Com està aquest tema a Suècia, Dani, ja per anar tancant el programa?
El tema de les vacunes...
No, el tema de la... No, de les vacunes. De la intel·ligència artificial i de les lleis del copyright. Tu veus que hi ha preocupació i sobretot tu...
No, veig molta preocupació. Tot el contrari. Aquí estan tots molt contents de la intel·ligència artificial i molt animats i molt...
Però això és el que deia el Duno.
No veig gaire debat.
Hem deixat caure els braços, no?, amb això.
Bueno, o potser estan pensant, no, es farem molts quartos. El problema està que això cau... Això s'ho estan... O sigui... Si OpenAI agafa els teus continguts i fa una eina que genera els teus continguts amb esforç zero, només cremant una mica les GPUs, ja no faràs falta tu.
Exacte.
Aquest és el problema. Una altra cosa és dir, potser tu faràs una altra cosa i utilitzant aquestes eines faran coses d'encara molt més valor. Jo ho sento. Amb la meva dona estem mirant sèries de l'any 2010. Les sèries que estan fotent ara no m'agraden. Estic mirant sèries de l'any 2010 i ja porto bastant de temps que agafem sèries de la dècada del 10. Trobem sèries, aquesta no l'havíem vista, que xula, molt bé.
Però per algun motiu especial?
Entre altres coses, el món que descriuen, la visió del món que descriuen és una visió del món coherent amb la visió amb la que jo he crescut i he viscut i encara hi penso. I en canvi ara hi ha coses molt estranyes i no tenen que veure amb política. El ritme al que s'expliquen les coses, la mandra en el storytelling, o sigui, veure sèries, per exemple, com la de Miércoles, el Wednesday Addams, a Netflix, és una anomalia. És una anomalia, una història ben explicada, amb una miqueta de coherència, ben feta. Dius, hòstia, és com una anomalia. O sigui, ara les sèries bones, les pel·lícules bones són com anomalies. O sigui, els meus fills estan mirant les sèries coreanes. Que dius, mira, estan ben explicades. Hi ha unes divergències culturals absolutament diferents, uns valors completament diferents, però estan ben explicades, estan ben fetes. Hi ha moltes coses que dius, hòstia, està mal fotut.
Això es nota a vegades.
Està en pressa. Han donat pressupost a qualsevol cosa per a veure si tenim un catàleg i a veure si d'aquí surt una cosa bona.
I no només això, sinó que crec que donen resposta a una manera de veure el món diferent a la nostra...
Però jo crec que també hi ha una part aquesta d'aposta, de youtubització de les plataformes. És a dir, el YouTube què passa? Hi ha alguns canals que són molt bons i hi ha moltíssima morralla. Vale? Llavors, el que passa és que tu tens que Netflix el que vol és ampliar el catàleg. El que fa és que financia moltes coses, hi ha molta primera temporada pels puestos, vale? I t'estan continuant intentant, i llavors l'algoritme, perquè vol que provis la porqueria que han fet, vale? Et dona aquestes coses. I dius, és que això no és fumable.
Ara que m'ha passat així de passada i és un tema que...
Us hi he de deixar.
Sí, ja tanquem, Marc. Ja tanquem també. Ara que deies això d'això cultural... amb en Dani podríem aprofitar per parlar-ne, perquè tu coneixes bé el món oriental, adeu Marc, i el Dani coneix molt tot el tema de Tailàndia, i tot i que el món s'ha anat homogenitzant, no? S'ha anat com cada vegada més com un poso comú. Encara hem viscut una època on hem après molt i ens hem enriquit molt de les diferències culturals i tu coneixes molt bé el cas de Tailàndia. I estaria bé que un dia el poguessin dedicar a parlar una mica de les diferències culturals. No? Encara es nota, no?, que tu que viatges molt per allà,
sí,
no?
Sí, sí. Últimament no, perquè no hi ha temps. Hi ha diners, però no hi ha temps. Abans no hi havia diners, però hi havia temps.
Això que dius és molt important, sí, sí.
Però sí, hi ha bastantes diferències i a molts nivells. Familiar, gastronòmic, que és el que...
Quan el Marc deia que els seus fills veien sèries coreanes, ¿vale? Jo reconec que tenia prejudicis perquè pensava, hòstia, ja no hi ha tanta diferència cultural que el que m'expliquin i com m'ho expliquin no m'arribarà, no m'interessarà, no? Però a Filmin he vist alguna sèrie coreana i si és cert que hi ha alguns tractaments que no són com els faríem aquí, però arriben, sí, t'arriben a dintre, t'arriben al cor, t'arriben a despertar l'interès.
Sí, estan sí, ben sí, jo fetes. He vist no moltes sèries coreanes, però sí que he vist sèries tailandeses, moltes pel·lícules tailandeses també, i sí, hi ha coses curioses que dius, i això, inclús dibuixos animats, per exemple, inclús occidentals de Disney, de Raya, l'último dragón o l'últim drac, que tu veus la pel·lícula i la veus des del punt de vista occidental, però hi ha molts detalls, per exemple, sobretot en aquesta pel·lícula, que estan relacionats amb el sud-est asiàtic. No només Tailàndia, sinó Tailàndia, Filipines, Malàsia, Vietnam, etc.
I que si no ets d'allà o tens contactes amb la cultura d'allà, possiblement ho perdis, no ho enganxis.
Exacte, sí. Sí, sí. Exacte. Dius, ostres, aquests tapissos que hi ha al darrere són típics de Tailàndia. Aquests balls són típics d'una illa a Filipines. I clar, comences a mirar, dius, és brutal tot el que hi ha, tot el que mengen, per exemple, aquesta pel·lícula que estic comentant, tot el 90% de les receptes que surten són menjars tailandesos. I no et diuen quin plat menja, però tu quan ho veus i el coneixes, doncs mira, això és un petai, mira, això és un tom yam, mira, això, les fruites, aquestes són... ho pots detectar de seguida si coneixes el contingut. També passa molt en pel·lícules americanes, que si has viscut durant una temporada als Estats Units, pots agafar moltes jocs de paraules o bromes que aquí dius, ostres, no m'he enterat. I que formen, però no sé de què.
Clar, perquè formen part del seu, bueno, del seu background cultural, del seu dia a dia, de les notícies, de les teles, de lo que són els diaris, de lo que és trending, sí. I que aquí no és perquè ni són, no sé, uns representants polítics o una gent de moda i tal, que aquí no passa. I al revés també. Quan també, també. Les catalanes, que parlen de menjar, doncs que parlen d'una escudella amb la cardolla, no sé què, el Nadal, no sé quantos, per nosaltres té molta importància i per nosaltres és molt directe i molt referenciat. I, clar, a un senyor del nord de Noruega, la escudella i la cardolla no li dirà absolutament res. De fet, la gastronomia és un d'aquells punts de cultura que més està lligat a una gent, no? A una cultura, a un territori. És que és molt bo. I et trasllada. És un lloc molt, molt... És com si la càmera et situés en un punt geogràfic o en un punt del món. No?
Però hi ha una cosa molt curiosa, que és que tenim moltes receptes en comú que hem creat des de dos punts diferents, però hem arribat al mateix lloc.
A la mateixa solució,
sí.
No?
Ah, exacte. Sí. Exacte. Sí, sí.
Bueno, perquè al final som humans i tenim papiles gustatives similars i olfactes i gustos, no?
Això que dius,
Dani, és molt, molt cachondo, no? Que al final tens un menjar que està amb diferents ingredients barrejats d'una determinada manera, on la solució final és molt similar i ens han arribat a punts de partida completament diferents, no?
Sí, és com l'escalivada, per exemple. A Tailàndia fan un tipus d'escalivada també molt semblant i segur que altres llocs també fan tipus d'escalivada. I quan nosaltres, jo vaig veure un plat d'escalivada, i vaig, ostres, mira, això és una escalivada. I em dic, no, això no és una escalivada, això és un no sé què en tailandès. I, ostres, doncs mira, també feu escalivada.
Sí, perquè a més són elaboracions bastant bàsiques, no? Com és posar al forn o posar al foc verdures, no?
Pebrots, és pebrots, pebrot verd, desvergínia, ceba, all, és a dir, eren els mateixos ingredients. Mm-hmm. Sí, mateixos. L'únic que a Tailàndia li posen a part chili. Ja, perquè piqui.
Ja, perquè piqui. Bueno, això ja és tradició. Bueno, sí. Ho deixem aquí com una introducció, però jo crec que, que les referències culturals, sobretot del món oriental i de és important que en algun moment les puguem tractar perquè no estan directament relacionades amb el nostre referent occidental ni del món que ve d'Amèrica i tot això. I jo crec que en els últims anys sí que han influït molt i a la gent jove, sobretot, també els estan influint bastant. Mm. Sí, sí, que estaria interessant. Molt bé, doncs acabem aquí el programa, aquest 638. Dani, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la setmana... Gràcies a tu. I a tots, merci també a la gent que heu estat en el... Avui he traslladat pocs comentaris de la gent que heu estat en el YouTube, però Sergi, Jordi, David, Quim, moltes gràcies i ens retrobem la setmana vinent. Fins ben aviat. Adéu-siau.
Adéu.